Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Òscar Fernández. L'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, irromp a les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez i acusa el PSOE d'haver estat al darrere del cop d'estat del 23 de febrer del 1981. Trias ha estat així de taxatiu en una entrevista aquest matí a la cadena SER.
Home, jo crec que els socialistes estaven darrere.
Sí? Del 23F?
I tant.
Sí, eh? Per frenar el desenvolupament autonòmic.
Bueno, és el que va passar. És a dir, què va passar? Pues es va acabar el 23F, escolta, es va canviar el govern i què va fer el primer el Partit Socialista? Pues la LOAPA.
Trias ho ha dit mentre parlaven sobre la investidura de Pedro Sánchez, la transició democràtica i el desenvolupament autonòmic de l'estat espanyol. El ministre de la presidència actual, el socialista Félix Bolaños, de visita a Barcelona, ja li ha retret aquesta afirmació a Trias.
Quiero manifestar, pues desde luego, mi respeto a la figura política de Xavier Trias, aunque haga declaraciones de este tipo que no tienen ninguna base ni histórica ni fáctica. Los diputados socialistas, las diputadas socialistas, fueron rehenes, como todos los diputados del Congreso de los Diputados en aquel golpe de Estado del 23.
Però tot i aquest context i aquesta acusació, Xavier Trias insisteix que no descarta entrar al govern socialista de Jaume Collboni a Barcelona. Més notícies amb Sara Riera.
La diferència entre el que Catalunya porta a l'Estat i el que rep en inversions frega els 22.000 milions, un dèficit fiscal rècord segons els últims càlculs del Departament d'Economia. El govern, en boca de la consellera Natàlia Mas, parla d'ofec sostingut, injust i deliberat.
Ens afecta cada dia, doncs, quan cal anar al metge, a portar els fills a l'escola o agafar un tren de Rodalies, que els seus efectes van calant com una gota malaia en la capacitat econòmica del nostre país i en la capacitat de proveir bons serveis públics.
Les petites i mitjanes empreses aporten el 62% del producte interior brut català i el 68% de l'ocupació. Són dades de l'anuari de la patronal Pimec. Barcelona, Mireia Sala.
Bon dia. Segons l'anuari, les petites i mitjanes empreses representen el 99% de les empreses de Catalunya i aporten el 62% de la riquesa del país. El seu president, Antonio Cañete, alerta, però, que el 25% de les pimes estan molt endeutades.
Que el 25% de les pimes de Catalunya estiguin amb un endeutament per sobre del 80% és una alerta temprana. En l'any 2021 estava en interès zero, però actualment amb un interès que el Banc ja d'Europa està al 4,5, per tant a les empreses li costa molt més, i una inflació com la que tenim, que vol dir que el preu del diner es devalua, aquesta és una alerta temprana.
Per a Cañete, rebaixar la pressió fiscal a aquestes empreses ajudaria a millorar la situació. Mireia Sala, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Acord d'última hora per evitar el judici que havia de començar avui contra 6 Mossos d'Esquadra acusats de racisme policial. S'enfrontaven a penes entre 4 i 6 anys de presó. Es tracta del conegut com a cas Guibi, que va passar el 2019 a Sant Feliu Sasserra, al Bages. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. D'aquesta manera, evitant la presó, perquè condemna a un any d'internament i a una inhabilitació de 6 mesos. També hauran de pagar 80.000 euros com indemnització pel noi que va gravar l'àudio d'aquesta agressió. Fins ara els agents que han reconegut els fets i han consignat 30.000 euros al jutjat. Se'ls atribueix a 5 dels 6 agents una agreujant qualificada de discriminació per motius racials. Maria Núria Rebella, Catalunya Ràdio, Audiència de Barcelona.
Woody Allen és a Barcelona i ha vingut amb el seu clarinet. Després de preestrenar ahir la seva última pel·lícula als cinemes Aribau, avui i demà Woody Allen inaugura el Festival de Jazz acompanyat de la seva banda. A punt de fer 88 anys, el popular cineasta novaiorquès va omplir ahir la sala amb més aforament de la ciutat, 1.200 butaques, en la projecció de Golpe de Suerte, el seu film número 50, que s'estrenarà als cinemes el dia 29 de setembre. Però avui i demà, com dèiem, es preveu que el també clarinetista aficionat ompli el teatre Tívoli amb els dos concerts que oferirà amb la New Orleans Jazz Band. Avui arrencarà així l'edició 55 del Festival de Jazz de Barcelona, que fins a finals de desembre oferirà plats forts com Chucho Valdés, Michael Camino, Joshua Redman, Sergio Mendes, Clara Peya i Richard Bona amb l'Eliseu Big Band. Els esports amb Montse Mir.
A aquesta hora s'ha d'estar fent la roda de premsa del Barça prèvia al debut de l'equip a la Champions d'aquesta temporada demà contra l'Anvers. Han de parlar, com és habitual, el tècnic Xavi Hernández i un jugador, Catalunya Ràdio, Ciutat Esportiva, Joan Gamper. Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia. Ara mateix finalitza aquesta roda premsa d'Oriol Romeu, el migcampista d'Ulldecona, que ha destacat un parell d'idees. La primera, la sensació d'optimisme que es viu al vestidor de cara a aquest debut i aquesta estrena a la Lliga de Campions. Important, diu Romeu, començar amb bon peu el partit de demà contra l'Anvers. I la segona, de ressaca del cap de setmana, el duel contra el Betis, ha destacat el nivell del Joao Fèlix i Joao Cancelo, que diu, a més, van tenir una gran estrena com a blaugrana. Finalitzat el discurs d'Oriol Romeu, ara és el torn de Xavi Hernández, que serà el proper en compareixer en aquesta sala de premsa. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Ciutat Esportiva, Joan Gamper.
A la Lliga avui a les 9, Granada-Girona, el partit el podreu seguir la transmissió del Tot Gira, Catalunya Ràdio.
Fins aquí les notícies.
Vera, fibra, mòbil i energia us ofereix que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com ha anat el cap de setmana?
Doncs mira, molt bé, per allà les teves terres, Roger.
Sí, ja ho vaig veure, mercat de música viva de Vic, eh?
No em deixarà mai de sorprendre l'accent d'Osona, és així. A mi m'impacta, ho sento parlar d'aquesta manera tan tancada i jo penso que estic en un altre país. I no, no, és Catalunya.
Vas poder veure un concert que es veu que es va massificar i que va quedar petada a la plaça dels Màrtirs, que és el concert de Figaflaues?
Doncs precisament no hi vaig poder entrar, en aquesta plaça, perquè estava rebentada de gent. Jo crec que potser va haver un petit error logístic aquí de no esperar-se que tanta gent aniria a veure els Figaflaues, perquè fa cosa de 3 o 4 mesos no sabíem ni qui eren, però sí, sí, èxit absolut i rotund, i suposo que si ens tornen a portar els posaran en un lloc més ample.
Jo crec que havien d'anar a la plaça Major de Vic, perquè realment molta gent es va quedar sense poder veure aquest concert i m'està sorprenent el fenomen Figaflaues, eh?
Sí, sí, no sempre
parats, s'havia avisat, però realment es va comprovar a Vic que són un fenomen.
Seran famosíssims.
I tant, posa'n Triquell. El tema és que Televisió Espanyola ha proposat a en Triquell que es presenti a Eurovisió. Una cosa que pot sorprendre, jo no me l'esperava. Tot ha començat amb unes votacions dels eurofans espanyols.
Sí, això ha estat al portal Eurovision Spain, on una web d'eurofans, que fa un rànquing de grups i artistes que volen que vagin al festival, va votar en selecció interna el Triquell en quarta posició.
Clar, això dius, vaja, no, està molt bé que vagin cançons catalanes que puguin representar Espanya també a Eurovisió. Llavors, què ha passat? Que Televisió Espanyola, a partir d'aquest rànquing, s'ha posat en contacte amb l'artista per proposar-li en ferm, de veritat, si vol participar al Benidorm Fest.
Bueno, crec que sí que estan trucant, sí. Sí, es veu que estan amb voluntat de convidar-me a anar al Benidorm, tio. És el punt de que no fa ni una setmana que ho sé o que s'està veient i que sol que intentar, doncs, fer una reflexió conscient sobre què... Pros, contres, oportunitat, bla, 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 fer una compo pròpia, tal... Jo crec que ho haig de reflexionar, ho haig de valorar. Per això també tinc un equip de gent, no? I per això el meu projecte l'he rodejat de gent que m'estima i tal, que al final jo els hi demanaré, doncs, consell i a veure què, a veure què.
Crec que fins i tot ella està una mica sorprès d'aquesta proposta.
Sí, mai saps com sortiran, els eurofans, tenen unes pensades. Això ho ha dit aquest cap de setmana a RAC1, on també ha quedat molt clar que la proposta li crea moltes contradiccions.
Era algo que no estava al full de ruta meu. El meu full de ruta era precisament intentar fer un projecte sòlid que anés més enllà dels fenòmens mediàtics i de, no sé, de tot aquest món de fama i tal. O sigui, de fer-ho com un altre cop, com poc a poc i orgànicament, saps? I que de sobte passi això, dius, hòstia, mira, quina por, quines ganes, que guai que s'hagin fixat en mi. És com una mescla de sentiments molt, molt curiosa.
I ara què? Anirà o no anirà al Benidorm Fest en Triquell?
Mira, faci el que faci, a mi m'encanta que expressi que això li genera contradicció, perquè és una cosa que molts cops no ho veiem, els artistes. O sigui, els artistes veiem que fan unes coses que ens semblen millor.
Exacte.
O que ens semblen pitjor, però no pensem que ells a casa seva s'hi han trencat el cap moltes hores de pensar si ho han de fer o no.
I mola molt que ho verbalitzi, que digui que s'ho està pensant. De fet, aquest matí hem parlat amb l'equip d'en Triquell,
per veure si ja s'havien decidit, i ens han confirmat que estan pendents d'una reunió entre avui i demà amb Televisió Espanyola, que els hi demanaran exactament quines són les condicions i si tenen llibertat artística per fer el que vulguin fer, perquè crec que has de fer una cançó nova per poder anar en el festival, i ara per ara ens han dit, des de Can Triquell, que no està res decidit, però que, bueno, que estan contents que s'hagin fixat amb ells.
Com que aquesta gent s'ha fixat en nosaltres per també el que estem fent, doncs, no sé, és una pujadeta de moral que mai va malament.
Poder començar a treballar a MediaPro desenvolupant documentals i he tingut la possibilitat de fer coses interessants, però a un altre ritme i amb una altra incidència, amb un altre tipus d'incidència.
És la Mònica Terribas, que ha tornat a Catalunya Ràdio 3 anys després d'acomiadar-se'n i ho ha fet el suplement d'en Roger Escapa. Un molt bon suplement aquest cap de setmana, eh? Tu posaves la ràdio l'hora que fos i boníssima ràdio la que estava fent l'Escapa. Llavors, sabem que hi col·laborarà mensualment i no sé com va anar la conversa que van tenir aquest cap de setmana.
Doncs mira, va ser una conversa molt interessant, molt personal, i això és el que explicava la Mònica quan l'Escapa li va preguntar com ha estat la seva vida lluny del focus diari del matí de Catalunya Ràdio.
És també un aprenentatge pels professionals que hem estat durant anys ocupant un espai diari constant de ser-hi, no deixar de ser-hi. I aprendre a no ser-hi, no ser-hi, no ser-hi, també és útil.
T'ha costat? T'ha costat.
Clar que costa, però penso que no hem de renunciar mai a aprendre a viure d'una altra manera, a tenir reptes que no siguin el que et projecti sempre a tu, sinó que projecti el projecte i que aquest projecte no acabi d'arrencar i aprendre com tornar-li a fer el tomb perquè es faci realitat i no de fallir, no vèncer, no?
És un plaer sempre escoltar la Mònica i m'encanta perquè és molt intensa, que a vegades no ho diries, però quan hi parles una mica i parla de coses personals, veus que sí.
I costa molt parlar d'això que estava parlant, perquè al final és un bany d'humilitat, és dir, he d'aprendre a no ser la protagonista. Clar, porto l'ego inflat de fa temps. Un dels moments més emotius va ser quan va parlar de la seva relació amb en Sergi Cotillas, que és el seu marit, que per cert és tècnic de so d'aquesta casa.
I tant.
Què et va agradar del Sergi?
Del Sergi n'he après la vida. És a dir, el Sergi és... Jo sempre he pensat que de la gent que t'envolta la vida et construeix. Jo he procurat protegir al màxim el seu benestar perquè és algú que ha necessitat justament tenir temps de qualitat per ell, perquè ell ja té prou dificultats, no? I per tant... Però no ha volgut mai que jo deixés de fer res. Jo l'últim any del matí de Catalunya Ràdio, per exemple... que el van fer després d'un episodi de salut d'ell gravíssim, on va estar a punt de morir. Jo vaig mantenir el matí de Catalunya Ràdio perquè sabia que si jo hi renunciava, ell pensaria que jo havia renunciat per ell. I això ell no m'ho hagués perdonat.
Aquest és un fragment que també es va compartir a Twitter amb un vídeo i que avui m'he fixat que hi havia un comentari del mateix Sergi Cotillas que diu és una fora de sèrie i una cara plena de cors.
Entiendo un poquito, pero prefiero hablar polaco.
És la veu de l'Anna Lewandowska, la parella de Robert Lewandowski, jugador del Barça, que aquest cap de setmana va passar també per Can Escapa. L'entrevista la van fer en polonès, amb una traductora, que anava traduint al català, però va explicar que des que és a Barcelona s'ha posat a estudiar català i castellà.
Molt bé, Anna Lewandowska.
Per tant, no descartem que d'aquí un anyet ja sigui capaç de fer una entrevista tota en català. Per cert, com s'està adaptant ella i també la família a viure a Barcelona?
No, generalment és que
estem enamorats del canvi. La vida ha millorat molt des de que vivim a Barcelona. El canvi des de Múnich a Barcelona ha estat una meravella i ens encanta Espanya i per les nenes sobretot és espectacular.
Fantàstic, els encanta, les nenes adaptades.
Mira, jo no sé si ho diuen per quedar bé o què passa, però jo cada cop que ve un famós a viure a Barcelona i diu que a Barcelona li agrada tant i que li encanta, es nota que tenen diners, perquè és que a mi no m'encanta viure a Barcelona. La veritat, no és fàcil, no és tan fàcil agafar el bus, el metro, anar esquivant guiris per plaça Catalunya, es nota que no la trepitgen gaire.
Clar, segons els diners, potser la Barcelona és una altra, potser canvia.
Per cert, me n'alegro per ells.
I tant que sí. A mi em preocupava per si havien fet amics o encara no n'havien fet.
També la gent és molt important per nosaltres. Ens han rebut amb els braços oberts. Ja tinc un cercle d'amics molt gran, també amb els veïns, amb l'escola, amb la gent de les meves classes. La societat d'aquí és molt oberta i molt acollidora, i també m'he creat aquesta societat petita amb els entrenaments que faig.
Convé saber que l'Anna Lewandowska no només és la dona de Robert Lewandowski, sinó que també és esportista d'elit, ha estat karateka durant molts anys i ara és empresària.
Ja fa uns 10 anys, o gairebé 15, que no practico el karate, i ara em dedico sobretot als meus programes d'entrenament. En tinc uns 150 i tenen uns 4 milions d'usuaris.
Sí, sí, va parlar també de les seves filles i del primer part, que es veu que se li va complicar.
El primer part va ser molt complicat, va durar 28 hores, va ser el part de la Clara fa 6 anys. Sí, va ser molt complicat, vaig perdre moltíssima sang, vaig haver de fer repòs a l'hospital per recuperar-me, però al final vaig estar molt orgullosa de mi, perquè, bueno, al final no va passar res ni amb mi ni amb la nena, vam estar sanes, però estic molt orgullosa perquè quan fas una marató, per exemple, la pots aturar, però quan estàs fent un part, no, i va sortir bé al final.
Tenen dues filles. Tenen dues filles, i crec de 5 i de 7 anys, més o menys. I clar, és interessant saber quina relació tenen les nenes amb el futbol, amb el pare, amb la popularitat, si ja van entenent una mica tot el que està passant.
La meva filla més gran, de fet les meves dues filles van als partits, però la meva filla més gran ja comença a entendre de què va el futbol, perquè el papa és famós, perquè de vegades marca gols, perquè de vegades no. La Laura, que és la meva filla petita, té 3 anys, porta sempre una samarreta del Barça, dorm amb una samarreta del Barça, té una motxilla del Barça, i diu que potser de gran serà un nen perquè li agrada molt el futbol.
Home, no cal ser un nen perquè t'agradi molt el futbol. Correcte. Espero que li expliquin a la Laura, això.
Sí.
I una altra cosa que ens interessa molt aquí, el que no ha sortit aquí, és com es porta Anna Lewandowska amb les altres parelles dels futbolistes companys del Robert. Amb qui és amiga l'Anna?
Antonella poznałam, Shakira to miałam krótką tylko wymianę.
He conegut l'Antonella i a la Shakira, però molt breument, però sí que m'he fet molt amiga d'altres dones de futbolistes, com ara la Coral, la Miki, la Dani, i tenim molt bona relació.
Oh, Coral, Miki, Dani...
Molt bé, doncs ho celebrem que hi hagi bona relació i sempre fa il·lusió saber que ha conegut a Shakira, que en aquest programa és un dels tòtems d'aquest programa. Per cert, que ara em deien Santi Carreras que la Mònica Terribas ja havia tornat a Catalunya Ràdio, això és veritat, a Dies de Ràdio i també als 40 anys de l'emissora en els actes de celebració. Posa en Raúl Alejandro, va.
Baby, hello, fue por la historia que subiste a tu close.
Bé, es comenta que Raúl Alejandro no se'n surt intentant superar Rosalía i que el noi no aixeca cap.
No, però aquest cap de setmana una de les nostres detectius del cor de confiança, que és la Núria Marín, Núria Secret pels amics de TikTok, ha explicat que Raúl Alejandro va intentar lligar amb dues noies en un bar de Madrid d'una manera molt estranya.
Ay, por favor.
¿Qué ha pasado? Os cuento. La historia es que el jueves por la noche Raúl Alejandro estaba con unos amigos cenando en un restaurante de moda de Madrid. En esas que vio a dos chicas cenando en otra mesa que le llamaron la atención. Cuando estas dos chicas pidieron la cuenta, el camarero les dijo que su cena ya estaba pagada y que la había pagado el chico de la capucha y las gafas de sol que estaba en otra mesa con otros chicos. Y es que Raúl Alejandro iba de xincógnito.
No sé, vosaltres com ho veieu, però a mi, si un encaputxat em paga el sopar, jo truco immediatament a Carles Porta, als Mossos d'Esquadra, i que m'acompanyin fins a casa. Però vaja, es veu que elles li van agrair, van estar contentes, i el van convidar a una copa de vi, però tot i així, després d'aquest intercanvi d'ofrenes entre Raúl Alejandro i aquestes dues noies, en Raúl va ser un covard, no va donar la cara i va enviar un amic a la taula d'aquestes noies per intentar seduir-les a través seu. No ho sé, això és el que va passar i jo crec que us acabarà sorprenent.
Que no és ell el que s'acerca a las chicas, sino que le pide a un amigo que se acerque a las chicas para pedirles la cuenta de Instagram de una de ellas, entiendo que para escribirle por privado. Pero ¿qué pasa? Que las dos chicas revelan que eran pareja. Vamos, que esa noche éxito not found.
Realment res va sortir com ella esperava.
Res de res. Tanta comèdia per acabar cagant-la amb una cosa que jo crec que si s'hagués tret les ulleres de sol en interiors, que és una cosa que no us recomano que feu, jo crec que hagués vist que aquestes noies doncs, tenien una complicitat més enllà de l'amistat. No s'ha de donar per fet l'heterosexualitat de la gent, Raúl. En fi, millor que segueixi lligant per Instagram, com va fer amb Rosalía, aviam si no se'n surt.
El tema de lligar per Instagram, un gran tema,
En parlarem més tard.
Que sí, no n'haguem de parlar avui durant una estona. Passen 4 minuts d'un quart de dues.
A la una del mig. Andalusia, que no surti d'aquí. La crònica social catalana.
Gerard Piqué ha parlat amb Esporcito.
Gerard Piqué, com estàs?
Com estàs, senyor?
Benvingut.
Bé?
Molt bé. Bueno, no tan bé com tu, eh? Últimament...
Últimament què?
Estàs molt content, eh?
Per què?
Perquè tot t'ha sortit molt bé.
Bueno, s'intenta que surti el millor possible. Sí.
L'Esporcito, per qui no ho sàpiga, és el nom artístic d'en Martí Mires, un andorrà molt conegut i seguit a TikTok, YouTube i Twitch, que ha entrevistat Piqué a EVA, l'oferta de continguts digitals per a joves de 3CAT, que ja podeu seguir, sobretot, a Instagram i a YouTube. Pau Espart, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
A veure, qui vulgui pot recuperar aquesta conversa al canal de YouTube d'EVA, E-V-A, però, escolta'm, que en Gerard s'ha obert bastant, vull dir, amb la Laura ho estàvem mirant també aquest matí i diem, home, aquest Gerard explica coses que potser no havíem sentit fins ara.
Sí, i jo crec que és perquè tots dos, l'Esporcito i ell, es coneixen bastant, perquè l'Esporcito ha participat a la Kings League, que és de Gerard Piqué, i un dels aspectes que m'ha semblat interessant és amb qui poden confiar les persones que són més famoses i conegudes. En Gerard diu que les persones que té en compte a la seva vida privada les pot comptar amb els dits de les dues mans i són aquestes.
La meva família, els meus pares, els meus avis, els meus tiets, el meu germà, la meva parella, els meus fills, òbviament, els meus amics més propers, però és que te'n diria són 10, 12, 15 només. O sigui, després ja en coneguts, però els coneguts ja, sobretot a mi personalment, per la vida que he tingut, jo sempre m'he intentat arropar molt de la gent que conec des del col·legi.
Això, des de... Que jo penso, clar, l'escola és quan ets molt petit, que la vida canvia molt, ja amb l'institut, però és cert que ell va començar, això, bastant jove amb el món del futbol, perquè he buscat, i el 2004, quan tenia 17 anys, va debutar amb el primer equip del Manchester United. Abans, a més, havia format part del planter del Barça, on em sembla que havia coincidit amb Roger Carandell com
a... veure,
això sí que és una exclusiva, no, ho has explicat.
No, home, no, com a contrincants havíem coincidit, sí. No el mateix equip, perquè ell, sí, era infantil o cadet del Barça, jo aquella època jugava amb l'infantil i el cadet de l'Espanyol, i sí que havíem tingut alguns partits jugant l'un contra l'altre, que sempre ens van guanyar.
Doncs mira, podria ser, Roger, una d'aquestes persones en qui Gerard Piqué confia exclusivament perquè el coneixen d'abans que fos famós, és que clar, ho trobo important, gent que et conegui de sempre.
No crec, no crec. Perquè...
A més, ja era rival, llavors potser no es caien bé. Però és una cosa que els ha passat a altres famosos d'àmbits diferents. Per exemple, l'Aina, la nostra companya d'equip, em comentava que l'Emma Watson, l'actriu que feia d'Hermione Granger a les pel·lícules de Harry Potter, ha explicat que l'impacte d'aquest paper va fer, per exemple, que la seva escola haguessin de posar normes i no permetessin als alumnes demanar-li autògrafs, i que va ser una fama que la va arrossegar també quan va estudiar a la universitat i t'has de relacionar amb la gent, trobar companys amb qui fer treballs... És
ha de ser difícil. Jo no ho canvio, eh? No m'agradaria, crec.
Piqué explica que a ell això li costa fer nous amics perquè no sap quan diferenciar, doncs, quina és la motivació real de la gent.
És molt difícil diferenciar la gent que se t'apropa per qui ets i no per com ets. I al final, per protegir-te, el pas més senzill és... quasi no tenir cabuda a la gent nova. A la gent que t'apareix nova a la vida és molt, molt complicat i és per un tema de protecció, pels filtres que m'imposo jo per protegir-me de que hi hagi gent que entri a la meva vida. I m'encantaria, perquè soc molt sociable.
Em volgut ajudar una mica a Gerard Piqué, que el veiem que té problemes.
Tu l'has vist, tu, cadet, amb el tema aquest. Però a veure, és que és un tema que jo penso que t'has de treballar, perquè si desconfies d'absolutament tothom qui se t'apropa, clar, arriba
a
un punt...
I ha de ser tristíssim, estàs molt limitat, és que només et pots quedar amb la gent que coneixes abans de cert moment de la teva vida, després ja no pot entrar ningú més, és que ha de ser molt trist.
Tot i que Piqué és un tio social, que sabem que ja té dots de relacionar-se amb la gent i tot, potser sí que el fet de considerar-los amics i obrir-se del tot deixa la porta allà mig tancada sempre.
És a dir, de fet ell mateix ho diu, no?, que relaciona molt amb la gent, però suposo que tenir-hi confiança li deu costar, i ho hem volgut parlar amb una experta, la psicòloga Tonina Ferrer, i li hem demanat, doncs, què han de tenir en compte els famosos quan són coneguts. Diu que han de posar filtres.
El primer que necessitarà és tenir un filtre molt selectiu en el que es vegi realment quines persones poden accedir a la seva vida o no. I després, també, una vegada hagin accedit a la seva vida, també tenir un filtre posterior per saber si aquesta persona la manté o no la manté en la seva vida.
per mi el més complicat és aquest filtre posterior, perquè tu pots ser al principi, no? Deixes pas i et penses que algú se t'ha aproximat perquè vol ser amic o us caieu bé... Mm. I després, en aquesta segona fase, descobreixes que no és ben bé així.
La Laura fa mala cara.
És que és molt fort que per ser amic d'algú hagis de fer un càsting. Vull dir, estàs constantment en un càsting d'OT descartat. Sí. Ui, no, ui, fas mala espina. Ui, és que has fet un comentari que no m'ha agradat. Fora, home, ho sento, Gerard Piqué, però no és gaire fàcil ser amic teu.
Si mires la meva compte d'Instagram, tot són fotos Rades. Bàsiques entrenant que me les passaven. No, no ho he portat mai a la vida, jo. O sigui, així com Twitter, tu pots veure, hòstia, és el Gerard el que porta la compte, perquè cada vegada que diu alguna cosa, la lia a Instagram.
Piqué és molt actiu a Twitter, de tant en tant ens sorprèn amb els seus tuits, que llavors hem d'analitzar, perquè sempre volen dir dues coses o tres al mateix temps. I, evidentment, es nota que li agrada tenir el control d'aquesta xarxa, però també ha parlat durant l'entrevista de l'impacte negatiu que tenen les crítiques que reben per aquests canals, que no sempre és fàcil gestionar-les.
Sí, i fa una proposta molt concreta, que és que hi hagi una assignatura a les escoles sobre com gestionar l'impacte que tenen els comentaris a les xarxes socials.
Certs apartats dins de la teva trajectòria escolar en el qual tu puguis treballar això, la teva ment, la teva forma de pensar, el que no t'afecti tant el que diuen els altres, perquè al final té una importància zero. La importància que té la teva vida gent que no coneix és zero, zero. I sé que fa mal, i sé que a les xarxes socials cada vegada hi ha més gent que opina.
Ja veieu que es volen allunyar de tot el que no sigui persones de confiança i gent que pugui dir la seva.
També et dic que no està molt informat del que es fa a les escoles, perquè a mi em fa molta gràcia aquests famosos que de cop i volta descobreixen la sopa d'all i diuen això s'hauria de fer a l'escola. Perdona, senyor, l'escola ja fa temps que hi pensa en això. Vull dir, es treballa el ciberbullying i es fan coses perquè la gent no entri en aquests jocs d'internet. Però vaja...
Sí, no, i a més la psicòloga Tonina Ferrer s'ha sumat a la proposta de Piqué, però deia que, en tot cas, faria falta una assignatura molt més àmplia.
Seria superinteressant, útil i necessari formar-nos des de l'escola amb habilitats personals. I crec que una subassignatura que se digués com gestionar les crítiques dins de la gran assignatura d'autoconeixement, d'autogestió interna, emocional i mental, i de poder reforçar la nostra autoestima de forma saludable i també millorar les nostres relacions socials amb els altres des de l'empatia i des de respecte, estic segur que ens ajudaria moltíssim.
A veure, la Laura està fent cares perquè són dos temes que a tu t'agraden, que tu domines, sí. Que és educació i també gestió
de... És que em fa molta gràcia això, de veritat. O sigui, aquesta gent que de cop i volta fabrica el currículum de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Educació. No, és que hi ha d'haver una subcategoria que sigui com abaixar una persiana i una altra subcategoria que sigui una assignatura de com conduir ciutats més grans de 3.000 habitants. Nois, ja està, vull dir, les escoles fan les coses contextualitzades i depèn del grup que tinguis, dels problemes que tinguin aquells infants, no cal anar tota l'estona dissenyant el currículum. No, és que això s'hauria d'ensenyar a l'escola. Ensenya-ho tu, el teu nen, si ho trobes important, i ja està, que segur que també ho fas molt bé.
A casa també es poden ensenyar coses, sí, que a vegades ens n'oblidem, eh?
I una cosa que també es pot ensenyar, que ens diu la Tonina, és aprendre a saber fer crítiques.
Tots hem d'aprendre no només a rebre crítiques i a saber quina crítica ens pot ajudar a créixer com a persones i quines no, i ens pot impedir a ser qui som i poder fer el nostre propi camí únic, sinó que també han d'aprendre a fer crítiques, no? A pensar una mica abans de fer aquestes crítiques.
I tornant a Piqué, ell diu que no li agrada Instagram.
És que jo Instagram t'he de dir que és la xarxa social, no que menys m'agrada, però la que menys utilitzo segur, i és la que m'aporta menys, et dic. Mm. La trobo frívola, la trobo on la gent ensenya el que la gent vol veure, que és justament el que jo penso que tindria que ser just el contrari.
És curiós perquè al final ell ha format part una mica d'aquest joc com a jugador, no? El negoci del futbol també és exposar-te.
Sempre el mateix, ha sortit jugador i dir tres puntos muy buenos para seguir tal, derrotas... O sea, són topicazos que no van enlloc i que no generen absolutament res. Llavors, o canvies aquesta dinàmica o o el futbol cada vegada tindrà menys atractiu.
Piqué fa 10 mesos que va anunciar que retirava del futbol i en aquest temps ja sabis que vol canviar una mica la manera de funcionar d'aquest esport amb la Kings League. L'altre dia vaig veure que s'estaven plantejant canviar el color de la gespa, fins i tot. De colors la volíem posar.
Us diré que potser és oient del que no surti d'aquí, perquè diu que el que realment agrada a la gent no és tant el futbol, sinó les històries que hi ha al darrere dels jugadors.
És que la gent segueix el futbol perquè li agrada seguir els jugadors i saber d'ells i conèixer-los personalment. Si tu els protegeixes a un nivell de que ningú sap què és el Gavi o qui és el Gavi o què li agrada al Gavi o al Pedri o aquests joves que surten, la gent a poc a poc es anirà desenganxant del futbol.
És curiós perquè després tinc la sensació que a Piqué tampoc li agrada molt que es parli de la seva vida privada.
Però una cosa és el que li agrada i el que no li agrada, i potser l'altra és el que ell creu que funciona. Que pot ser que coincideixin les dues coses o no coincideixin.
I ell, de fet, hi juga moltíssim. Vull dir que ell ha entrat al joc amb el tema de Twitter i quan vol treu una exclusiva i quan no, no la treu.
2:15, Pau Espart, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Així que creus que Piqué escolta aquest programa?
Potser sí, eh? Les històries de la gent són aquí.
Que ens enviï un missatge en viu d'aquests.
O que ens vingui a veure aquí a l'estudi, perquè realment té l'empresa aquí al costat de Catalunya Ràdio. Fem una pausa, res de 3 minuts, i a la tornada la conversa que hem tingut amb la Laura Calçada.
La mare ho portava molt malament, perquè era una dona... A veure, era gelosa, però era gelosa amb motiu. El pare feia ràdio allà a l'estudi de la Diagonal. Se li posaven tot de dones enganxades als vidres.
La Laura és l'autora del llibre Fucking New York, unes memòries personals escrites amb noms, cognoms i tots els detalls possibles del que ha estat la seva vida a la ciutat de Nova York aquests últims 5 anys. Spoilers, 3 només. Molt sexe, molta droga i l'absència d'un pare que és un nom molt conegut a casa nostra, que és en Miquel Calçada, en Miki Moto.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
L'aigua potable és el pròxim petroli? Hem de posar límit a la intel·ligència artificial? Com viurem d'aquí a 45 anys? A l'exposició del 45è aniversari del Periódico et proposem 45 possibles portades que tracten d'entendre el present per mirar el futur. Fins al 25 de setembre al Palau Robert. No te la perdis.
Tu vindràs a MediaMarkt en cotxe, en patinet o en canoa, perquè nosaltres comencem l'operació Stock Fora. Del 18 al 30 de setembre aconsegueix fins a un 30% de descompte en una selecció de la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Atenció, Catalunya.
Teniu paper i boli? Doncs vinga, va, apunteu.
Qui sóc, qui sóc?
El que fas pels pobles.
Sí, val, molt bé, però com es diu?
Torna el foraster.
Cau en Déu!
No, fot-ho que el sotet, si no, que passa res.
Pots aguantar?
Amb noves històries i noves aventures.
És que pot sortir malament!
Aquesta nit a TV3 estrenem temporada a Camprodon.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
En moments excepcionals, sempre hi som. Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat,
rigorós amb la informació, a tota hora i a tot arreu.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació.
Connecta amb Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Per ràdio, pel web, a través de l'app o pel nostre canal de Telegram.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Les barres guapes de l'Uri Santa Fe.
Que vols una explicació, tocant el cel com l'enxanet amb Travis Scott.
El raper Vallèsà va celebrar la darrera Diada Nacional de Catalunya encetant el seu projecte més explosiu. Es diu Quatre Barres i es tracta de hip-hop de proximitat posant el focus en les barres cantades en català. Rapeig de quilòmetre zero amb l'Uri Santa Fe i 11 de setembre.
I ara es queden al darrere, que no esperes plores. T'has tret la pena de quan te'n adones.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
1, 2, 3. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
És que jo crec que hem de ser sincers amb l'audiència. A mi m'agrada molt ser sincera amb l'orientat.
La veritat sempre triomfa.
Sí.
Pregunta-li a Fucking New York.
Vam gravar aquesta entrevista ahir. Llavors, no la vam guardar bé, no sabem què va passar i l'hem de tornar a repetir. L'ens ara tot llueix una mica impostat, però jo crec que anirà bé.
Llavors, per fer-ho així com natural, hem dit, fem una cosa. Anem a dinar. I en aquests moments estem en el bar del costat de la ràdio, que és el nostre bar de confiança, i hem convidat la Laura.
No donarem les culpes a ningú perquè esborrés l'àudio, perquè les coses sempre passen com han de passar. Recordeu la paraula Maktub? Tot està escrit. I així ens podem tornar a retrobar avui.
I tot està escrit, a mi em fa pensar en com tu parles del teu llibre Fucking New York, perquè expliques que... És a dir, són unes memòries on tot el que expliques és veritat. I dius que quan ja feies totes les coses que expliques després del llibre, que són molt fortes la majoria, tu ja les feies pensant que ho escriuries.
Sí, això em sembla que és la pulsió de l'escriptor directament, que moltes vegades només sabem entendre les coses o viure-les quan les escrivim. És a dir, van passant les coses i necessites deixar-les escrites en algun cantó, i això és el que va passar en Fucking New York.
És a dir, tu ets la protagonista, parles de tu, no has ficcionat pràcticament res, i a més tots els noms que hi surten sé que són reals.
Sí, fins i tot surt Jaume Roures.
Aleshores, quina és la història d'aquest llibre?
La història comuna que venem per aquí per allà és una noia als 25 anys que marxa a Nova York escapant-se de el tedi complet i la mediocritat de la nostra ciutat, de la capital del nostre país, i també la falta de... No tenia feina, no tenia res. És Barcelona, si ho sumes, en què no tens cap projecte, fuges a Nova York, i allà és aquests moments dels 25 als 30 anys on ens passen autèntiques bogeries. És un moment de descoberta.
Sí, però tu ja et llences a viure-la molt intensament. O sigui, jo crec que hi ha gent que hi treu una mica el cap i diu, mare meva, aquest forat sense sortida, i tu t'hi vas llançar sense puto paracaigudes.
Saps què ha passat? Hi ha gent que m'estima, aquesta la meva vida, m'estima molt, i hi ha gent que hi patien. Sí, deien, oh, jo no estava allà per ajudar-te, per cuidar-te, he patit. I fins i tot ahir, però un periodista també, que diu, Andreu Bernils, gran periodista de VilaWeb, que s'emocionava, o sigui, els ulls quasi bé se li posaven a plorar. Jo penso, aquest senyor deu ser perquè és pare, no? Efectivament, tenia tres fills. I l'home diu, és que és tan fort el que expliques. I pensant, uau, o sigui, realment, jo m'he llençat de cap, però, tinc una sort. I és que sóc intel·ligent i d'una manera o d'una altra mai deixo aquell punt de consciència que dius, no moriràs avui.
I el que deies del periodista que s'emociona i que és pare, jo crec que també s'emociona perquè al final, si tu ets pare, llegis aquest llibre, segur que et remou perquè hi ha un conflicte evident amb els teus pares en aquest llibre que també fa que t'escapis de Barcelona i intentis escapar-te de tu mateixa constantment, que jo crec que com a pare t'ha de fer replantejar les coses i pensar, ostres, potser la meva filla també s'està sentint que no li faig prou cas o que no... no?
És tan bufona ella. Quants anys tens?
24, i tu?
35. I em fa molta gràcia que digui això com ella, que és filla, que no és pare, però es posa, es pares es deuen replantejar coses. M'agrada
molt.
No,
ho penses?
No havia pensat en la posició dels pares, saps per què? Perquè em fa molta por la posició del meu pare biològic. Per tant, no m'hi vull ni ficar aquí. Perquè aquest llibre, si llegés el meu pare... De...
Clar, qui és el teu pare?
No, el meu pare és un pare com el teu.
Sí,
no,
però molta gent el coneix. El meu no el coneix molta gent. El teu pare sí que el coneix molta gent.
El teu pare, què es dedica, el teu pare?
Ven maquinària industrial. Maquinària. I el teu ha fet durant molts anys programes a TV3 i també va ser les primeres veus de Catalunya Ràdio.
En certa manera també ven maquinària industrial. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Que és en Miquel Calçada. Llavors, hi ha molta gent que et diu, mira, la filla d'en Miquel acaba d'escriure això. Vull dir que una mica nepo, segons com.
Nepo baby, com deia la Juliana, molt ben dit, com totes les coses que diu la Juliana, sóc una ex-nepo baby, perquè tinc tot el negatiu d'un fill d'un pare reconegut dintre del nostre petit gran país. No he tingut feines, no, i a més que jo no hagués mai volgut tenir feines quan hi va haver l'oportunitat, que en podem parlar, no la vaig agafar, i no he tingut feines, i també es va acabar molt en sec el tema dels privilegis de ser fill d'una persona impossibles, diguéssim. Sí, seria això, llavors, nepo baby, ex-nepo baby. I ara ja, ex-ex.
O sigui, en el fons el que comentava el Roger, que traient aquest llibre també t'exposaràs a que molta gent et reconegui com la filla de, i que molta gent intenti vendre aquest llibre com això, com el llibre de la filla de no sé qui, en comptes del llibre de Laura Calçada, que parla de tu i que tampoc té tanta importància qui és o qui no és el teu pare, però el ser nepo baby, això et taca d'alguna manera.
No, això taca... Estàs agafant el discurs de la corpo. No pot ser. No pot ser, perquè m'entrevistarà gent i no parlarà del Miquel Calçada, parlarà d'un pare absent.
Bueno, però existeix aquest perill, Laura, de que molta gent s'agafi això.
Però qui és molta gent?
Tothom qui coneix la figura d'en Miquel...
Teniu raó.
Sabent que en aquest llibre es parla d'en Miquel, tindran curiositat per saber com ha estat la vostra vida i com heu viscut com a família.
Sens dubte, aquí hi haurà vendes de morbo.
Segur.
Però jo li deia al Roger, crec que el llibre és suficientment bo com perquè transcendeixi això. Si fos un llibre de pura anècdota, segurament ens quedaríem en aquesta primera capa del llibre de la filla de... Però jo crec que realment fins i tot la gent que se'l compri perquè tu ets filla de qui sigui...
Veurà que hi ha fusta.
Totalment, veurà que hi ha un fondo, saps? I, o sigui, el Roger i jo ho diem, que creiem que és un best-seller. Per això t'estem entrevistant, vull dir...
Jo t'ho dic molts cops quan hem parlat aquests últims dies. Ahir, per exemple, quan se'ns ha esborrat l'entrevista, la Bukowski catalana, la Nausgard catalana, vull dir, crec que estàs en aquest estil d'explicar històries pròpies amb un vocabulari doncs, molt directe i una mica cru, i que en català crec que no hi estàvem gaire acostumats, no? Potser.
No, en català tenim, pels nostres oients que vagin a la llibreria, es comprin un llibre que es diu Cavalls Salvatges, de Jordi Cussà, magistral. Llavors, tens raó, no estem molt acostumats a la nostra literatura. Aquí a la nostra literatura es fa autoficció. Aquell típic escriptor frustrat que es fa el seu propi llibre. I les novel·les són bones, quan són bones, són art pur, elevadíssim, però no abunden tampoc.
Això és exposar-se molt bèstia al món. Jo crec que la gent no s'hi atreveix.
I això, és que jo saps per què m'he atrevit? Perquè no pensava en les conseqüències. Jo tinc aquesta cosa, que no penso molt abans de llançar-me, i sempre penso, bueno, ja tot anirà bé, i llavors ens ho trobem. Per tant, també, quan les coses van bé, encara m'alegro més, perquè no sabia com seria, com anirien, doncs si van bé, doncs...
Hi ha un parell de noms, crec, que no són reals.
Això és una gran pregunta, però mirem una mica què volem menjar.
Ah, ens han dut la carta, aviam. Manida de burrata.
Tu vols la manida de burrata. Ui, ens l'han portat en anglès, que és molt internacional, aquest lloc.
Bueno, ja em traduiràs, tu deus estar a Nova York.
I com és que et
porten? I per beure?
Una cervesa sense alcohol.
No veus alcohol?
Això és important.
Quan fa?
Des del 29 de maig, fa més de 100 dies.
Perquè tot el que podies veure t'ho vas veure a Nova York?
Això també.
Una mica com l'Astèrix i Obèlix, quan les... No? És veritat que l'Obèlix cau en aquella marmita de beuratge.
A mi que havia caigut beuratge, és tan bonic. A mi em deien que era una marmita de cocaïna. Jo realment no vaig caure a la marmita de la cocaïna. El meu speed és natural. Però, clar, quan el barreges amb drogues, qui sap què pot passar.
És que hi ha molta droga, no, al llibre?
Hi ha moltíssima droga al llibre.
I a més de tota mena.
De tota mena.
Vull dir que realment...
No... Fàrmacs, no fàrmacs...
Sí, tot.
Però per què?
Perquè hi ha una part de compulsió, que quan ja t'acostumes a fer-ho ja ho fas. Jo mai he escrit, mai m'he drogat perquè sigui guai. Igual que mai he escrit perquè sigui guai. Per això, perquè quan t'acostumes a sortir amb drogues, doncs surts amb drogues. És molt fàcil sortir així i no saps sortir d'una altra manera. Les drogues i l'alcohol, que també és una... O sigui, les drogues van molt lligades a la malaltia mental i quan estàs baix de moral, van molt lligades, els trastorns. A mi em costa molt... És a dir... Sorry, let me collect my thoughts. Sobre el tema de la... Jo soc hiperfrènica. O sigui, és una cosa que tens... El cap et va molt ràpid, molt ràpid, i no hi ha cap pastilla, cap re que pugui calmar aquesta... aquesta activitat mental tan ràpida. No vol dir que sigui més intel·ligent, només vol dir que vaig ràpid.
Sempre has anat molt ràpid.
Tu ja em coneixes de ràpid.
Jo et conec de fa 10 anys, per exemple, que vam treballar junts a l'empresa de casa teva.
Ex-empresa. Ex-empresa. No, perquè la gent es pensarà que sóc una nena que és rica i no tinc...
No, bueno...
Tinc 70.000 dòlars.
A Grup Flash, que era l'empresa del pare, jo treballava allà a la ràdio, tu també vas treballar allà, i ara ets molt activa, però et demano si quan tenies 15 anys del teu cap ja anava tot hòstia.
Sí, i no us ho perdeu. Nens i nenes i senyors i senyores, si us caseu, no us divorceu, perquè... sí, divorceu-vos si no sou feliços. Però el divorci és un gran trauma i és el trauma que arrosseguem sempre. Es van divorciar als 10 anys i aquí és on va començar una mica...
Els teus pares.
Sí, la meva bogeria. Perquè, teòricament, segons em deia la meva mare, quan jo era petita i em donava una revista i estava així, o sigui, estava del revés, jo la girava. Segons la Carmen, jo era una nena modèlica i supertranquil·la. Bueno, doncs... Si és veritat que als 10 anys em vaig convertir en un monstre perquè jo em vaig rebel·lar contra aquests progenitors que van decidir destrossar-me la vida destrossant-se la seva.
Clar, però aquest és un tema, veus, que a mi m'obsessiona una mica dels fills que tenen pares separats, perquè al mateix temps és com... Potser hauria estat pitjor si els teus pares, sense estimar-se, haguessin seguit junts.
Divorceu-vos si no sou feliços, però llavors no us caseu in the first place. Perquè no sé el que hagués passat, Juliana, perquè els meus pares, doncs, potser haguessin... Oh, per mi, gràcies. Potser els meus pares haguessin aguantat... És que no sé com hagués anat. Bueno, en realitat, el Miquel i la Carme, els meus pares, es van ajuntar per tenir la Laura i la Meritxell, jo i la meva germana. Van estar 10 anys junts. El millor que van fer va ser jo i la meva germana, perquè la resta és bastant... El pare era molt famós en aquells entonces.
Home.
En aquells llavors.
Feia persones humanes...
Bueno, salut per tots nosaltres.
Va, anem a brindar una miqueta.
Sisplau, per la ràdio, pel llibre... Ah, vale.
Ha sonat gaire.
Bueno, fem-ho sonar, va. It's up in my heart when it skips a beat. Can't feel no pain right under my feet. I feel my lonely room when I'm dreaming.
Deies que el pare...
La mare, eh?
El pare era molt famós.
La mare ho portava molt malament perquè era una dona... A veure, era gelosa, però... Era gelosa amb motiu. El pare feia ràdio allà a l'estudi de Diagonal. Se li posaven tot de dones enganxades als vidres. M'enteneu o no? El pare era un sex símbol. Per això el llibre comença com comença, te'n recordes? Els primers 10 anys de vida, els meus límits eren els braços de la mare i la moto del pare.
Tu volies ser com ell? És a dir, tu volies dedicar-te al món de la comunicació, m'imagino, llavors.
Comunicadora,
també. Sempre. Los micrófonos. I m'inventava programes de petita i els gravava i dibuixava la maqueta de com seria el meu programa de tele, que es diria Música Viva, que ja em veu dir que existia el títol i tal, perquè volia música en directe al programa, que el pare tenia una banda. Tot era vull ser com el pare. I això, vaig arribar a Ràdio Sabadell, perquè jo ja tenia 18 anys, i dic, ja no estic com el pare, perquè el pare ho va fer el 16. Bueno, vosaltres no sabeu.
Ja vas tard.
No sabeu.
Quina pressió.
Lo xungo que és per un cervell, aquesta, com es diu, aquest emmirallament tan fora amb una persona que dius, no, tio, que tu ets tu. Ara ja estem parlant d'una cosa que també és molt important, que els hi passa a molts nepobabies.
Oh, els nachos.
My God.
Així va bé o voler plats?
No, perfecte.
Va, perfecte. Ens han portat uns nachos.
Uau, m'encanta.
Boníssims.
Esteu fent el programa més divertit del panorama català. I no us ho dic perquè em convideu a dinar nachos.
És veritat el que vas dir a la presentació del llibre, que arribes a Nova York amb només 100 euros?
Jo crec que n'hi havia 350. I no recordava que la presentació n'hagués dit 100. Suposo que era una figura, com dir, vaig arribar amb una mà al davant i una al darrere. Però 3,50, i vaig fer exactament el mateix que va fer el Guillem. Vaig anar al banc i els vaig demanar. És fantàstic. I llavors et donen un sobre amb dòlars. És que vas a un altre món.
Tu quan arribes a Nova York, saps que allà comença el llibre? O encara no tenies clar que escriuries un llibre?
Ho tenia claríssim, Roger. Que bonica aquest anell de la papallona. La farfalla, que es diu, en italià es diu farfalla. Ho tenia claríssim. És que no puc. O sigui, veig una cosa, passa una papallona.
Jo vaig avisar, amb el tècnic, que és en Suri, dic, la Laura es despista, però recupera el discurs ràpid.
Doncs el que va passar va ser que jo vaig anar allà, no us ho perdeu, estava fent... O sigui, havia començat un curs de l'Ateneu d'escriptura, però a Nova York el vaig deixar, dic, vaya rotllo, ho deixo, això no m'agrada. Però és que saps allò que deia Coco Chanel, que... Bueno, em sembla que no ho deia Coco Chanel, whatever. un és bo amb el que no aprèn. Tot i que tinguis feina, si fas el que t'agrada sense saber el que passarà, és que t'agrada de debò. Llavors, jo sí, jo escrivia i sabia que a Nova York vaig anar a una de les ciutats més sexis del món. Si és que ho tenia tot per fer fucking New York.
A casa han llegit el llibre? La germana, la mare, el pare, les àvies...
Només l'ha llegit la meva àvia de 91 anys. M'ha dit, nena, en volia comprar molts, però ara hauré de comprar menys. Perquè aquí, si ara estic humida per aquí, ara estic humida... Que fort, eh? Pel que fa a la mare... va venir la presentació, però jo no sé. La meva mare és una persona que és molt difícil de... Ai, com us ho podria dir? Molt difícil d'entendre el seu... Què passa per aquell cap que pateix tot el dia.
Però ella sap que parles d'ella i durament al llibre.
Home, si vaig dir coses gruixudes davant seu a la presentació...
A primera fila estava la mare.
Però ja, sí, sí. La Meritxell està, la meva germana, completament esparverada. Diu, però per què has fet això? Que això encara no et dius que tu vols... refer els ponts amb el pare, doncs això no serà impossible. Dic, Meritxell, l'obra passa per dalt. Si tu no ho pots entendre... No, ja ho entendràs. I pel que fa al pare, el llibre doncs, li han enviat als Estats Units, que és on viu, amb bon senderi. Marxar de Catalunya quan aquí no se't tracta com se t'ha de tractar és el millor que pots fer. Li han enviat, però no dir res, i noto un mur que s'està aixecant amb unes pedres encara més sturdy, més dures de les que ja hi havia. És molt, això és dur, us ho haig de reconèixer, això és dur. És dur. És el preu que haig de pagar. La literatura o el pare. Doncs està guanyant la literatura, nois. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope
for a destination. Moltes gràcies i bon profit, perquè és que no has pogut menjar res.
És que és veritat que, clar, si has de xerrar amb la boca plena de menjar...
Mai torneu a convidar una persona mentre ha de menjar, perquè així no es pot fer. Es fa abans o després.
Però té un rotllo exòtic, també, mentrestant.
M'agrada molt la paraula exòtica. Jo el que us encarrego, o s'encargo, que diuen en espanyol,
aviam,
us encargo, o sigui, vull que vingui al vostre programa la Rosalía, que ho heu aconseguit.
Ah, no, és que passarà. Està escrit, també.
Mactub, visca vosaltres.
Molt bé, mamaig, a Nova York.
Vale, carinyo, estic tan feliç per tu.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
Doncs al meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.
Aquest estiu no passis calor. Equipa't amb la samarreta del Mic i els seus amics, la gorra d'estiu i l'ampolla tèrmica del Mic. A la venda a la botiga de TV3. Catalunya Ràdio.
Fars d'escoltar la mateixa cançoneta de sempre?
Les dones i els dies.
Les dones i els dies t'explica el món com t'agrada sentir-lo.
El programa per a les persones amb les orelles netes de prejudicis.
Les dones i els dies, i ara per molts dies. Qui ens ho havia de dir, això, Antònia?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
Que no surti d'aquí, el món dels famosos... A Catalunya Ràdio.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno.
6 minuts i mig i arribem a les 2 del migdia. Ho dèiem al principi del programa, que Instagram, d'alguna manera, ve a ser el nou Tinder, el lloc on es lliga i es coneix molta gent, Laura.
Sí, jo crec que potser ho ha estat des del principi, no? La xarxa social preferida per lligar. El que passa és que llavors va aparèixer Tinder i va semblar com una forma més directa d'anar al gra i d'anar a buscar el que es va buscar. Ara, aquesta ambigüitat d'Instagram jo crec que encara ajuda molt a que la gent tiri fitxes per allà. Hi ha moltes variables, cal tenir la tècnica depurada i són moltes les parelles que han confessat que es van conèixer per Insta, com en Rau i la Rosalia, que diuen que van estar mesos enviant-se missatges fins que es van conèixer els Latin Grammys del 2019.
Ah, ja hi havia un treball previ. Doncs,
sí, s'ho havien treballat.
Per conversa.
De fet, ara que ja no estan junts, sembla que en Rau segueix amb la mateixa tècnica per conèixer noies, com explica aquí. Baby, hello, fue con la historia que subiste a tu clothes. Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender. M'encanta que hagi sonat dues vegades en aquest programa, Baby Hello, perquè és que per mi és el tema de l'estiu, ho sento. M'agrada, i em sap greu, perquè en Rau Alejandro em cau fatal, però és que no puc parar de cantar això.
Jo he entrat tard. Per mi comença a ser ara una de les cançons de l'estiu. Clar, el Baby Hello és una mica aquesta conversa, no?
Home, fue por la historia que subiste a tu close, al close friends, perquè no entengui de l'argot d'Instagram. Donar accés en els teus millors amics, a la persona que t'agrada, és una mica de senyal definitiva perquè sàpiga que t'agrada i tingui accés com a la teva intimitat. Jo crec que això té sentit per la gent que li agrada penjar fotos una mica pujades de to al close friends, que es veu que n'hi ha moltes. Però per la gent com jo, que en realitat només penjo vídeos molt borratxa o captures de pantalla rajant de gent, no sé si acaba de ser una manera de lligar, això de posar-te al close friends. No sé si algun cop ho heu practicat vosaltres.
Jo vaig intentar fer-lo, però és que no tinc res a dir que no pugui veure la gent.
Exacte,
llavors no té massa sentit, no?
Clar. El que queda clar és que amb la Rosalia ja no hi té res a fer. En Rau, com tampoc té solució la relació entre la Shakira i Piqué, que, tot i que es van conèixer personalment al Mundial de Sud-àfrica del 2010, quan gairebé no existia Instagram, fa uns mesos ella treia aquest tema amb la Karol G, on explicava que ell podria estar intentant tornar amb ella via Instagram. Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía...
Potser ha exagerat una mica la Shakira.
Clar, estem parlant de que ell li posava like a les fotos i que li mirava les històries. Aviam, no sé fins a quin punt, Shakira, carinyo, això pot ser un símptoma de que ell té interès per tu, o si és una estratègia, que també ja coneixem a Gerard Piqué, perquè la gent no pensi que teniu tan mal rotllo com teniu. Però vaja, fins i tot quan hi ha mal rotllo, crec que tothom troba la manera d'estalquejar el seu ex per Instagram, i si no, que li preguntin a Manuel Turizo. Te lo que insta, pero por otra cuenta veo tus historias. És fort, eh? Ho heu fet, això, de mirar les històries d'algú des d'un compte que no és el vostre personal?
Això no. Jo et prometo que no ho he fet, però no ho he fet.
Ja
espera't,
ho he fet.
Pau Esparca, bon dia de nou. Ara ens explicaràs, perquè hem de parlar també de tiets abans de marxar, però tu aquest tema de mirar històries amb un altre compte s'ha fet?
A veure, tenim un compte aquí al programa.
Ara, que surtin les veritats.
Fent servir el compte del programa per mirar... Molt bé, molt bé.
Temes professionals,
mira,
sempre.
Quan veus que t'estan mirant totes les històries, el compte d'un programa de ràdio, o d'una comissió de festa major, o d'un cau, o d'una entitat d'aquestes impersonal, clar, comença a sospitar. Però vaja, deixem les històries de desamor, perquè també n'hi ha moltes d'amor, i així es van conèixer l'Aitana i el Miguel Bernardó.
Lo típico de buscarle en Instagram y ver a ver si me escribía. Coses así típicas de niña de 19 años.
Sí, y... quedamos a cenar.
Quedamos a cenar, sí, y quedamos a cenar y eso, pues nada.
Nada, y quedamos a cenar y ya, pues, el resto es historia, sí.
Ya, pero, ostras, pero... Y, no, es que hace mucho tiempo que no tengo una primera...
Facilíssim, ella el va seguir i ja van quedar per sopar. No van així, nois, no ho dic tota la veritat. Jo necessito més detalls, perquè llavors hi ha aquestes estratègies de publicar històries o publicar posts que saps que tenen una connexió amb la persona, no allò que dius, estic a la festa major del teu poble, esperant que et contesti,
clar,
o aquella cançó que saps que li agrada, a veure si et contesta. Vaja, jo crec que aquí han faltat molts detalls d'aquesta història. En tot cas, si busqueu que algú us contesti les històries, no feu com la diable dels Picaflaues i la Muixca. Fa servir una càmera analògica, selfies al mirall cada 3 dies, però en la lista si tira no contesta, és capritosa, vol trobar-te de festa. No contesta la diable, a vegades passa. És un dels problemes de lligar per Instagram, que hi ha aquesta ambigüitat, no saps mai si realment hi ha tema o si simplement és una persona que està sent simpàtica amb tu, però crec que si vols que quedi ben clar que vols alguna cosa més, també hi ha coses que no deixen lloc a dubte, com cantaven els tiets precisament en un dels primers hits. Tira 3 likes, foto del 2014, i per Insta direct,
esperar una resposta.
Tècnica un punt arriscada, segons com.
Foto del 2014.
Uf, és molt antiga.
Jo veig likes a una foto del 2014 i truco també ja ara a la comissaria dels Mossos d'Esquadra que els hi bloquegin el compte a aquestes persones, però jo entenc que algú li pugui funcionar. No sé, també Joe Jonas va lligar amb Sophie Turner simplement dient-li bon dia. I ella li va contestar i ara tenen dos fills i un tràmit de divorci, no li abans ha acabat d'anar massa bé. I també el príncep Harry d'Anglaterra va lligar-se a la Meghan Markle a través d'Instagram.
Meghan y yo nos conocimos por Instagram. Estaba pasando mi hilo y alguien que era una amiga tenía un vídeo de las dos. Era como un Snapchat. Tenía...
Dios, era todo el conjunto con las orejas de perro y lo demás. Así fue como me vio.
Y mi amiga me mandó un email diciendo: sí que has dicho que estás soltera, pero...
EAE Business School patrocina aquest espai.
Abans de marxar, Pau, tema de tiets, que sí que hem d'explicar. Laura, perdona, és que hem de comentar això de tiets i ja farem versió 2 de gent que s'ha conegut per Instagram.
Que en parlàveu, hem sabut que actuaran a la Sala Scala de Londres d'aquí 3 mesos, el 8 de desembre, amb la Julieta, de Talonera. Ja es poden comprar els tiquets i, a més, un dels tiets, en Xavier Coca, havia fet aquest pronòstic quan va escriure el seu treball final de grau.
Demà en parlarem, que vagi molt bé.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.